de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i aquí i ara comença una nova temporada des de COPE Lleida. Una temporada doncs, amb novetats, amb cares noves i que a més ens durà, ara fa lleig de dir-ho, o es veu lluny, però ens durà des d'avui fins al proper mes de juliol del 2020. Com sempre, la nostra preocupació serà la informació, les persones, els temes locals. El de casa nostra, que és el que ens agrada. La resta, estem informadíssims del que passa al món, del que passa a Espanya, del que passa a Catalunya. Però hi ha Lleida, doncs aquí estem nosaltres per portar-te tota aquesta informació de l'àmbit local. I per això, doncs, t'acompanyarem de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a les 2. A través, ja saps, de les freqüències de tota la província de Lleida, a la Seu d'Urgell, a Balaguer i, evidentment, a Lleida Ciutat. Aquesta setmana aniràs coneixent totes les novetats i, com sempre, doncs tens opció d'enviar-nos notes de veu al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180. Segueix-nos també al Twitter, a Instagram o a cope.es/Lleida. Benvinguda i benvingut. Comencem, com sempre, amb la previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van desapareixent les pluges de oest a est de la província de Lleida. Es quedarà el cel menys ennuvolat durant les properes hores d'aquest dilluns i les temperatures baixen o no pateixen canvis en alguns punts. 32 graus a Balaguer, 31 a Lleida, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel molt més ennuvolat. A la tarda es quedarà menys ennuvolat, lluirà el sol. No esperem precipitacions en tota la província de Lleida i les temperatures patiran pocs canvis. 31 graus de màxima tindrem a Balaguer, 30 a Lleida a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Estic segur que no te n'has oblidat, però jo te'l torno a recordar. El nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. Escolta, com ha anat l'estiu? Vinga, va, explica-me-ho. 664-526-180. Parlem de l'estiu com si s'hagués acabat. I ja saps que, meteorològicament parlant, ens hem d'esperar fins al proper 20, 21 o 22, mai sé exactament quin dia és, d'aquest mes de setembre. Però vaja, que quan ja arriben les dates de setembre, com aquest has començat a oblidar, de vacances, d'estiu i de tot plegat. Avui un dia fresquet, per cert. Avui ha plogut de matinada, concretament ja a primera hora del matí, a les 6 del matí, 4 gotes, però ha baixat la temperatura, el qual no vol dir que deixarà de fer calor encara. 12:23 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A partir de la una i tornarem a fer una connexió amb els serveis informatius de la cadena COPE a Lleida de manera més extensa, però ara amb titulars, comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut a tres homes acusats d'abusar sexualment d'una noia i de robar-li a ella i a dos nois. Els presumptes lladres van fugir corrents, però la policia els va localitzar a prop de l'auditori Enric Granados. També diverses persones van agredir un motorista amb barres de ferro i li van causar ferides de caràcter lleu dissabte a la nit a les afores de Lleida, segons fonts policials, a 12:45 de la nit, quan els ocupants d'un vehicle i el conductor d'una motocicleta es van posar a discutir en la carretera WL11 a prop del polígon dels Frares. Sembla ser que el vehicle havia tancat el pas al motorista i aquest, al recriminar-lo, doncs el vehicle, en lloc de dir, escolta, si ho he fet malament, doncs no van tenir cap feliç millor idea que baixar i començar a pegar a l'altre. És curiós, això. Mai ens equivoquem, mai... Escolta, aquella autocrítica, doncs no. El nadó de Lleida, maltractat presumptament pels seus pares, segueix ingressat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, Han informat de fons de l'Hospital Barceloní avui dilluns. Els pares van ser detinguts el passat 21 d'agost pels Mossos d'Esquadra després que els sanitaris detectessin aquest presumpte maltractament. Obrim la plana local. L'alcalde de Lleida insta la Generalitat a liderar la defensa dels drets energètics dels més vulnerables. Puello assegura que no acceptarà cap xantatge d'Endesa ni tampoc l'amenaça de talls de subministrament a 1.261 famílies lleidatanes endeutades amb la companyia. I més de 2 milions de camions desviats cap a l'autopista en el primer any de restriccions a la Nacional 340 i a la Nacional 240. Els accidents amb morts i ferits greus s'han reduït a la meitat en els trams de carretera sense vehicles pesants. I també finalitzen els treballs d'excavació del túnel de Tres Ponts a la C-14, que estarà operatiu a finals de l'any vinent. No del 19, no. Del 2020. Les obres compten amb un pressupost de 35,4 milions d'euros i inclouen el condicionament d'un tram de 3 quilòmetres. El conseller Jordà tranquil·litza els afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre amb l'anunci d'actuacions immediates. Curiosament, van marxar de vacances després de que l'incendi quedés controlat i després de l'anunci dels polítics de que tranquils, que això tindria celeritat, que ràpidament a tots els afectats, doncs veieu, estem al mes de setembre i les coses segueixen doncs com estaven, que per això protesten. I el que fem tot seguit és parlar d'esports.
Esports. Cope Lleida. Estàs informat. Esports.
Els dilluns seguirem, això ja t'ho avanço ara, seguirem a 2:15 parlant d'esports a la nostra tertúlia de la radiografia, però abans, ja t'avanço, en futbol, que el Lleida va decebre ahir al camp d'esports després d'un prometedor inici de campionat la setmana passada, amb la victòria davant del València Mestalla per 1-2 a domicili, doncs a casa ahir davant d'un recent ascendit, la Nucía, es va perdre per 0-2. En parlarem avui de com ha anat l'estiu, com ha quedat l'equip, de la trajectòria del nou entrenador del Lleida Esportiu de Molo i, evidentment, també parlarem de bàsquet, d'hoquei i de la resta d'esports, sempre amb clau lleidatana. Mira, amb atletisme, l'atleta lleidatana Eva Ribalta, del Xafatolls, es va penjar la medalla de bronze al Campionat de Catalunya de milla absoluta i màster, que es va celebrar coincidint amb la cinquena milla urbana de Sidamon. Per cert, que Eva Ribalta, això també t'ho avanço, la podràs escoltar ben aviat a través de Cope Lleida.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te has despedido del chiringuito de la playa con lágrimas en los ojos, pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás vestidos Woman El Corte Inglés por 69,99 €, portadocumentos de El Potro por 39 o zapatos de Salón Fórmula Joven por solo 29,99. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además, es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Cope Catalunya y Andorra.
Estás informado.
I ja saps que segueixes amb companyia de la cadena Cope a Lleida, soc el Ricard Álvarez, i mira, el que farem ara tot seguit és un espai que és nou d'aquesta temporada, que comencem avui, i el lloc on trucarem no és nou, perquè ja ens acompanya des de fa unes quantes temporades, però sí l'espai. I jo te l'explicaré ràpid. Sabeu que normalment, a final de setmana, doncs normalment, doncs, si et trobes amb familiars, amb amics, t'asseus i a vegades, si és que no saps què fer a la vida, doncs comentes què ha passat a la setmana, aquests polítics, aquestes notícies que han sortit, una mica de resum, no? Doncs nosaltres aquesta temporada això ho volem fer diferent. a l'inrevés. Mira, ja ho sé que tots ho fan de l'altra manera, doncs nosaltres serem els que ho farem diferent. I nosaltres, el dilluns, el que farem és contactar amb una persona que d'això ja entén, que jo crec que ja entén, que deu tenir connexions, que sap el que passarà. I mirarem endavant en lloc de mirar enrere. És a dir, el que farem és... Escolta, comencem setmana. Què passarà aquesta setmana? Deixeu-me que us presenti a la persona que ens acompanyarà aquesta temporada i que conduirà doncs, aquestes visions, aquest espai, que és el, no és cap altre que el director del diari La Mañana, l'Ignasi Calvo. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, una mica...
Tens connexions?
Tinc connexions, sí, no sé què. Jo sempre, escolta, jo respecto molt bé aquesta entrada, però jo sempre dic que a mi em costa molt intentar explicar el dia després el que va passar el dia d'abans, i que això d'avançar-se és molt temerari, eh? Accepto el repte, però és temerari.
Tens raó, eh? Mira, ara explicaré una cosa, que això són intimitats d'aquelles, però jo un dia d'agost, i no us ho dic, és així, un dia d'agost, jo crec que eren 10:45 de la nit, o les 10 de la nit, passo amb la moto per davant de La Mañana, evidentment veig llum i paro, i pregunto ja a l'Ignasi, i diu, sí, ja fa dies que ha tornat de vacances. Ignasi, què tal, com estàs? Escolta, que et vinc a proposar això. Això va anar així, Ignasi?
Sí, va anar així.
Què et sembla? Ah, però escolta, fem-ho, és temerari, però fem-ho. Doncs mira, fem-ho, escolta. Bueno, ens llançarem, aquesta temporada farem això, intentarem, que ningú ara pensi que això serà una previsió meteorològica, que els meteoròlegs també fallen, i mira que tenen maquinària i de tot, Nosaltres el que farem els dilluns amb l'Ignasi Calvo, director del diari La Mañana, és... Doncs ja sabeu que hi ha temes que són molt recurrents, hi ha temes que es comencen a preparar doncs, al final d'una setmana i al cap de setmana i exploten durant la setmana. Doncs intentarem buscar això, què passarà? A nivell local, evidentment, però a nivell regional també i a nivell nacional. Ignasi, primera setmana del mes de setembre.
Bueno, aquesta setmana és relativament fàcil, ¿vale? La mesura en la qual hi ha reentré política i més o menys podem intuir per on van els tiros, i hi haurà moltes coses d'aquí a la Diada que estaran vinculades a la Diada, sí. Però després, d'aquí uns segons, sí que us donaré una exclusiva d'una cosa que passarà aquesta setmana, ¿vale? Per demostrar que tinc contactes, ¿vale? Mira, amb això mira, que dius, que sé coses, no?
Si jo ja sé en qui trio.
Bueno, sí, tens bon nas. Aquesta setmana, a nivell estatal, a nivell espanyol, a nivell de Lleida, hi haurà dos documents que seran els que marcaran la pauta. Què significa marcar la pauta? Marcaran l'agenda d'allò que els polítics acabaran dient durant tota la setmana. Un ja l'intuïm, ¿vale? Són, a més està anunciat, són aquestes 300 propostes del programa que fe... anava a dir Felipe González, mira on vaig.
Imagina't, anant molt enrere, ¿eh?
Que Pedro Sánchez presentarà aquest dimarts 300 propostes amb la idea d'intentar encarar la segona investidura. En realitat, què és el que tothom sospita pel que ha anat llegint, perquè això sí que no tinc més contactes que llegi entre línies a gent que sap de veritat el que hi ha. El que bastant probable que Pedro Sánchez presenti avui no serà un programa de govern, sinó serà un programa electoral. Perquè està tot molt apuntat cap a noves eleccions el 10 de novembre.
Mare de Déu.
La situació en aquest moment entre el món independentista i especialment amb Podemos està bastant trencada. D'alguna manera és bastant lògic que Unidas Podemos reclami entrar a govern. Aquesta defensa fèrrima que està fent Pedro Sánchez d'un govern monocolor, jo us faig la següent pregunta. Haguéssiu entès després de les eleccions de maig a Lleida Ciutat que Miquel Pueyo hagués dit no, però governo jo sol?
Clar.
I el meu govern no entra ni Junts per Cat ni el Comú? Jo ho entendríem, això.
Seria difícil, eh? A part de que el dia a dia seria complicadíssim, eh?
Perfecte, doncs hi ha una cosa que va dir no sé quin dirigent de Podemos la setmana passada que tenia tota la raó del món. És a dir, l'experiència d'un govern monocolor del PSOE amb minoria al Parlament ens ha portat a les anteriors eleccions. No
sí,
va
senyor.
Poder aprovar el pressupost.
Sí,
és a dir, això ja està aprovat. Això que pretén fer Pedro Sánchez ja està aprovat.
Més,
ja està aprovat.
No fa ni un any.
Fracàs, exacte. Sí. I està aprovat en fracàs. Això ens marcarà molt aquesta setmana. Clar, hem de tenir present que tot aquest tot aquest embolic al voltant de la investidura ens portarà fins al 23 de setembre, que és la data límit en la qual, si no hi ha investidura d'algú qui sigui, anirem a eleccions automàtiques. Passem a Lleida Ciutat. Va, què marcarà aquesta setmana l'actualitat política de Lleida? Jo crec que fonamentalment un document que és bastant probable que es presenti o demà o dimecres, davant l'opinió pública, que és l'informe fet des de la regidoria d'Economia sobre l'estat de comptes de la paeria. Vale? Aquest informe a mi em consta que és bastant probable que a la Junta de Govern de demà de l'Ajuntament de Lleida s'analitzi. Una altra cosa és que es faci públic demà, dimarts. Possible que igual se fa dimecres, però hi ha voluntat de fer-lo públic aquesta setmana. Què diu el document? No ho sé. ¿Vale? No ho sé.
No sabem les xifres.
Sí que, no, què diu el document? No ho sé. Però sí que hem tingut, a les pàgines de la mañana de diumenge, vam tenir un petit tast amb la entrevista que vam publicar amb la segona tinenta d'alcalde, Jordina Freixenet, que també es deia que no coneixia el contingut del document, però sí el que ja s'han trobat, que són moltes partides pressupostàries a zero. Mm-hmm. Aquest informe, primer, la previsió és que sigui un toc sobre cap a l'anterior equip de govern i actualment a l'oposició del PSC. És un informe que difícilment dirà que tot està molt ben fet, però difícilment apuntarà irregularitats. Val? Per què? Això és una intuïció. Doncs perquè hi ha una cosa que no es va fer, es va passar per dalt a tots els periodistes a l'últim ple de juliol de la paeria, que va ser, no es va presentar a aprovació l'informe de, se diu exactament, d'execució pressupostària del 2018.
Ah, o sigui, a veure com estan, el que s'ha pressupostat, a veure com està.
Executat, bueno, en realitat com es va liquidar el del 2018, no parlem del 19, ja parlem del 18. Això és un tràmit que es fa, és purament un tràmit, són els comptes una vegada liquidats totalment, ja diguem-ne, pagat tot, ¿vale? És un informe que fa la pròpia intervenció perquè hi ha l'obligatorietat d'enviar-lo sempre a finals de setembre a la sindicatura de comptes. Per això aquest document s'acostuma a aprovar el mes de juliol. Aquest any no s'ha fet. I culpa meva, jo sóc el primer que no em vaig adonar de que aquest document no entrava a l'ordre del dia. Per què? Doncs perquè la voluntat de l'actual equip de govern era revisar-lo més en profunditat.
Molt bé.
Aquí jo tinc la intuïció de que es carregaran molt els neulers sobre algunes ampliacions d'adjudicacions de serveis a entitats privades que es van fer durant tot l'any 19. El problema d'aquest tipus de concessions, segons com s'allarguin i com s'ampliïn, és que, de fet, te condicionen molt el pressupost següent.
Clar.
És a dir, el pressupost 2020, que és el primer, diguem-ne, el primer document en el qual podrem veure què pensa fer, què vol fer aquest actual govern municipal, és el pressupost.
Bon.
Aquest pressupost, suposo que entre demà i demà passat sabrem quin percentatge ja no té marge d'actuació l'actual equip de govern, perquè el va deixar lligat el govern anterior.
És que, clar, estem al setembre i, per tant, el curs està... O sigui, nosaltres no, comencem avui, nosaltres amb ràdio, però,
aquí
clar,
és normal,
a nivell polític,
aquí és normal,
sí.
El que passa que veníem d'uns anys en el qual això es denunciava reiteradament per part de l'oposició, perquè era una pràctica que comptablement potser tindria la seva explicació, però... diguem-ne que èticament era complicada. Uh-huh. I és que quan se feia un pressupost ja es preveia que només es podria pagar aigua, llum, gas, és a dir, el que es diuen els consums habituals, durant 3 mesos.
És que Déu-n'hi-do.
Que és el mínim per obrir partida.
Molt bé.
Comptablement, que és el que et deien? Home, és que si tu durant l'any tens previst gastar 1 milió d'euros en aigua i gas, ¿vale? Si el bloqueges l'1 de gener, aquest 1 milió d'euros no el pots tocar. Durant l'any, què és el que passa? Que hi ha moltes coses que tu pressupostes i després no pots fer. Llavors, aquests diners els podràs anar alliberant.
Uh-huh.
Bueno, el repte serà per l'actual govern de Pueyo si pot començar a preparar un pressupost 2020 que contempli, que sigui un pressupost una miqueta més obert, i a veure quin marge de maniobra realment tindrà. Jo crec que aquests seran les cosetes de les quals aquesta setmana te n'enfartaràs de sentir.
Ignasi, la primícia...
era aquest document.
Ah, era aquest document, no?
En primícia era aquest document.
O sigui, aquest document que demà, aquest document demà el tindran.
Demà i demà passat.
Molt bé, molt bé. Doncs, evidentment, ho podeu escoltar a la cadena COPE quan es faci públic i llegir-ho al diari La Mañana.
Confio.
Doncs, Ignasi Calvo, director del diari La Mañana, ens acompanyaràs els dilluns fent doncs, aquestes prediccions, a veure com es va tot plegat. Ah, si aquesta setmana dius que era fàcil, la setmana que ve, a veure com tu manegues, eh?
Ah, més fàcil, és diada.
És diada, tot girarà per allí,
eh? Més fàcil, sí. Ignasi
Calvo.
Jo crec que es complicarà la cosa a partir d'octubre.
I tant que sí. Des del Príncep de Viana, recorda'm el número.
Des del Príncep de Viana,
2729, eh? Allí està La Mañana. Ignasi, una abraçada, gràcies.
Bona temporada.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Pues el verano está ya casi, ya nos está casi abandonando y nos encontramos con algunas cuentas pendientes, con las que nos fuimos ya de vacaciones. Nos referimos, por ejemplo, a kilos de más, avenidas en diferentes zonas del cuerpo, manchas, envejecimiento a nivel facial. Para hablar de todo ello, estamos con la doctora Torrejón. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ricardo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿cuáles podríamos decir que son las peores consecuencias del verano?
Yo diría que las dos peores son kilos y piel. ¿Qué significa esto? Pues que normalmente cuando volvemos de vacaciones, algún kilito de más nos lo hemos puesto encima. Y la piel, pues lo más normal también es que se machaque un poquito, ¿no? Es decir, el tema de kilos, pues como tú un poquito decías antes, si yo me he ido en mi peso normal y me cojo dos kilitos, pues no tiene mayor importancia. Lo malo es cuando yo ya me voy de vacaciones y me sobran 15, 20 o más. Y entonces a eso se le han pegado pues 4, 5 o 6 kilos, ¿no? Entonces eso ya es un problema más importante. Y lo mismo con el tema de la piel, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas personas que tú la miras y tienen una piel agrietada, tienen una piel seca, tienen una piel llena de manchas y resulta que no la cuidan y cuando vuelven del verano, evidentemente, esa piel está peor. Por tanto, uh-huh. Yo diría sobre todo kilos y piel.
Oye, ¿qué me dirías de actitudes como, porque esto ya lo tenemos claro, pero entonces sí. Es cuando, oye, ya me pondré a dieta el lunes, ya sí. Me lo miraré más tarde, la semana sí. Que viene.
Hombre, estos son situaciones y respuestas muy humanas. Porque, bueno, tendemos a posponer la puesta en marcha de la solución a los problemas que tenemos, ¿no? Con el tema de los kilos pasa. Con el tema de los kilos te vienes con 5 o 6 kilos de más. Dices, bueno, vale, sí, el lunes que viene. Y poquito a poquito sí que es verdad que de manera no muy difícil a lo mejor perdemos 2, pero nos vamos quedando con esos 4 que se van pegando a otros, ¿no? Y lo mismo con la piel. Bueno, sí, ya llamaré, ya me informaré, ya veré. ¿Y qué pasa? Que aquello no se va produciendo. Entonces, yo diría que todo aquel que está pensando, bueno, pues ya veré o ya miraré o ya haré, no es. Voy a hacer, hago y miro hoy, que es lo mejor que se puede hacer ante un problema, que empezar a resolverlo en el momento.
Es la filosofía, verdaderamente. ¿Piensas que una persona a la que le sobran 30 o 40 kilos, que evidentemente los 2, 3 o 5 que haya ganado en verano, pues ya se suman a un problema sí. Que tenía, puede resolverlo sola?
No. Rotundamente no. La persona que tiene un sobrepeso, una obesidad de estas características, de esta índole, no va a poder resolver el problema solo. Yo esto lo quiero aclarar porque hay veces, yo veo muchísimas personas, muchos pacientes que se sienten como culpables, ¿no? Como diciendo, jolín, no tengo voluntad, no soy capaz de resolverlo. La gente me mira y me dice, oye, pues ponte a correr, oye, pues deja de comer, ¿no? Porque somos, tendemos a educar mucho a los demás, ¿no? A decirle a los otros lo que tienen que hacer. Y quiero tranquilizar a esas personas porque es una realidad que afecta a todas las personas que tienen sobrepeso de esta índole. Hacerlo solo es prácticamente imposible, no voy a decir imposible porque no existen en medicina, pero es prácticamente imposible porque requiere del estímulo desde diferentes frentes que solo una dieta no va a resolver. Es decir, la gente piensa, me pongo a dieta o me pongo y hago un poquito de ejercicio, vale que esto es verdad y esto hay que hacerlo y esto es necesario, pero si no se tratan desde otros aspectos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Pues que el paciente pierde 4 o 5 kilos, un fin de semana le surge un imprevisto, se lo salta, ha recuperado 2, se cabrea consigo mismo, se enfada, dice pues ya lo dejo y entonces entra en un círculo vicioso del que difícilmente puede salir solo y ahí es donde necesita ayuda médica, esto sí lo insisto, ayuda de un profesional claro. Médico.
Pues afortunadamente no estamos solos, con lo cual buscar ayuda, oye, tiene que ser una preferencia, pero profesional, como dice la doctora. Bueno, pues hemos escuchado a la doctora Torrejón, podemos aplicar el refrán que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto nos lo decían ya de pequeños
sí.
Y creo que no lo debemos olvidar. olvidar en ninguna faceta de nuestra vida y en esta menos, ¿eh?
Sí.
Recuerda, marca el 934-1436-31, 934-1436-31 y pide una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Hoy la escuchas aquí en la radio, pero si marcas el 934-1436-31, sin coste para ti, te atenderá en esta primera visita. Empieza ya, no lo dejes para mañana. Doctora, gracias, buena semana.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE, COPE Lleida, Amricar Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja sabeu que durant tota la temporada passada el que vam fer és posar somriures a les cares de la gent en un espai que començàvem doncs, ja feia anys, o almenys la relació amb la persona que porta aquest espai ja fa molts anys que la vam començar, i tot i que hem anat canviant de temàtiques o de històries, hi ha hagut un denominador comú que sempre ha estat el bon humor. O l'humor. Bo, la majoria de les vegades. L'humor. I aquest any, doncs, seguirem amb ell. I com que ja teniu ganes d'escoltar-lo, doncs jo us el presento, ja sabeu qui és. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Vermell i tot s'ha posat, eh? Vermell i tot s'ha posat. Joel Carnicer, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé, he disfrutat com un camell.
Sí?
He disfrutat com un camell.
Què has fet? Sí. Que es pugui explicar? Que es pugui explicar, eh?
Bueno, a part de treballar...
Has treballat també?
Sí.
Si no s'ha dit d'estudiant?
No, sí, bueno, tècnicament sí, també he estudiat, que hi havia màster fins al juliol. I a més m'he anat de vacances.
Però te'l vas treure bé?
De moment me'l vaig treure bé, però encara tinc...
Ah, no s'ha acabat encara, el màster
aquest, no? Les classes acaben al novembre.
Uh-huh.
Encara podem allargar la broma d'estudiar una altra vegada.
Bueno, l'havíem deixat de fer, però clar, ara vam tornar-hi.
Que després de 4 anys he tornat a estudiar.
I va ser dur?
El què, tornar?
Sí.
Una mica.
Com perds l'hàbit de les coses,
una mica,
no?
Una mica.
Bueno, escolta, el barber i el perruquer... Bueno, el barber sí, però el perruquer sí. No gaire.
No. Porto el cabell llarg, m'agrada portar-lo llarg, de moment. Ma mare em diu que me quedo superbé.
Ah, sí?
Sí.
Però no et diu que et quede bé perquè te'l pentinis?
No, ma mare em diu que em quede bé perquè si no la cara... Diu que si no la cara se'm fa molt, molt rodona amb el cabell curt.
Ah, diu
que se'm fica una cara com un pa.
Llavors, com un pa.
Sí. Això ja ho tenen, no, les mares, que quan te fas gran ja et tracten amb condescendent, no? Ja et diuen la veritat. Quan jo me recordo, quan era petit, li preguntava a mare si estava gras. M'agrada més la paraula gordo, té més empac que gordo.
No, però no es pot dir ara, s'ha de dir gras.
Gras. Pues, quan està, i li deia, i me deia, home, no, tal, així.
Home, no.
I si li dic ara, escolta, que me veus que m'hagi engordat... Home, doncs pues ara que ho dius, una mica t'has engordat, eh? Ara estàs una
ara
mica
ja
més...
s'ha acabat allò de ser tal... de sucre,
sí,
eh?
Ara ja
tal com...
Ara ja de mantequilla.
Bueno, escolta, una abraçada als pares.
Sí,
aquí,
eh? Sí.
A tots,
sí,
a tots.
A tots, a tots.
Molt bé, escolta, Joel, aquesta temporada seguirem posant somriures a les cares de la gent els dilluns.
Correcte.
I amb una petita novetat.
Farem coses.
Aquest... Seguirem sense deixar de banda les notícies.
Correcte.
Que, vamos, és una cantera inagotable.
I també les lleis.
De veure com l'ésser humà som.
Exacte.
I les lleis, que això ja ho vam fer farà 2 temporades, jo crec.
O més. Però que no els pensin que és un refrito, això només.
No.
També tirarem altres coses.
No, que n'hem descobert de noves.
Sí, hem estat... Nosaltres en una reunió que... Imagineu-vos com una reunió aquestes de guionistes a les Bahamas a les 12 de la nit.
Ui, la reunió.
Fumant habanos i decidint a veure què fèiem amb la nostra vida. I hem arribat a la clau... Poc a poc ho anirem fent, perquè ara estem...
Bueno, hi ha alguna novetat més que ja us la trobareu a la graella, fora dels dilluns.
Exacte, aquesta és una altra que això em fa il·lusió. De totes formes, és allò que diem, no? A la uni teníem un professor que ens deia la primera classe no es fa i l'última tampoc.
Ah.
No? Pues aquest és un programa, no?, que avui...
Home, però alguna cosa hem de fer avui.
Algo fem, però vull dir que no ho desvetllarem tot avui.
No,
avui
no,
estem
no,
calentant, no. Comencem...
Escolta, lleis. Mira, cada dilluns començarem amb un parell de lleis d'aquestes que... sembla estrany, però segueixen en vigor.
Sí.
Que fins i tot en el seu moment, jo crec que ja eren rares.
Una mica estranyes.
Per dir-ho així.
Sí.
Però és que avui en dia són...
Vols començar per les lleis?
Inacceptables.
Tens ganes de començar per les lleis?
Va, comencem les lleis. Que a mi em feien molta gràcia.
Vinga, va. Doncs mira. La primera és que a Singapur... És un lloc que no, ara mateix no sé situar molt al mapa, sí que està cap allà.
Està cap a la dreta.
Cap a la dreta, però... Bueno, a la nostra dreta, perquè tot canvia. Però bueno, és igual.
Home, pots anar per l'esquerra, també.
Sí, no, clar, vull dir... En fi, el cas és que a Singapur està prohibit mascar xicle.
Ah.
Vale? Aquesta és una llei que va sortir justament l'any que va néixer, l'any 92.
Ah, o sigui, és relativament moderna.
Sí. Diu que esto fue un intento de mantener las calles ultralimpias. 13 millones de dólares para frenar una demanda colectiva por publicidad engañosa. La compañía de bebidas energéticas Red Bull vuelve a estar en problemas por un caso de similares características.
O clar, han obert ara la veda, és que el denunciaré jo també.
Clar, o sigui, ara han seguit fent l'anunci de les ales. De Red Bull té d'ales i Red Bull té d'ales.
Ara no m'hi he fixat. Vols dir que no l'acompanyo una lletra petita? Red Bull té d'ales, asterisc, no literalment. És que clar, ens ho han de dir tot.
Ja, bueno, però és que la gent intenta també fer negoci.
Oh, clar.
A tota costa, no? Pues ara tornen a enfrentar-se, perquè no n'han tingut.
Mire,
suficient.
Jo m'he bebido no sé quantos litros i no me salen les ales de l'espalda.
No estoy volando. Home, potser estan volant en un viatge interespacial, sí, perquè allò, si te'n prens una i ja vas a saco, pues imagina't 5, no? No sé si ha de ser molt bo. M'agrada molt el Red Bull, eh?
Però no sé jo si ha de ser molt bo. Dir que el...
I me va engordar molt quan n'hi bevia.
Que el vaig provar en el seu moment i sí que t'accelera, però clar, allò va carregat d'hidrats i de cafeïna i de tot.
Mira, jo recordo quan estudiava aquí que m'emprenia un quasi cada nit, perquè feia uns horaris, feia de 10 de la nit a 8 del matí.
Sa, segur que no és.
I a part de... Vaig acabar...
De tant en quant, mira.
Me va engordar uns quilos, sí, per prendre.
Oh, clar. Sí. Bueno, escolta, aquest any, per cert, que això no ho he dit, vols acabar amb acudit, també?
Bueno, vale. Algun de tant en quant, com me vingui.
Ah, vale.
Si puc. Si no, pues no. No, vull dir. Vinga, aquesta és boníssima.
Va,
aquesta...
ara et diré el que t'agrada, et queden 2 minuts.
Oh, mama. Ara, aquesta és bona, aquesta és bona. Va passar ahir. 4 murcianas que se alojaban en Albacete... se desorientan y acaban en Jaén. O sigui, de fet, ja no sé per què fiquen que
ja
siguin 4
aquests,
murcianes.
Sí, bueno, tant se val.
Però perquè és igual una cosa o una altra, no? Però que, de fet, és la comunitat autònoma que més odi porta a tota Espanya.
Quina?
Els murcians. Es veu que són la comunitat que més ràbia...
Però per què?
No ho sé. Però és la que més malament cau.
O sigui, 4 murcianes que estaven a Albacete van acabar a Jaén.
Sí. Se desorientan.
Clar, això... Això sembla l'acudit aquell de l'inglès, el francès i l'espanyol.
Sí, 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 sí.
De Múrcia, Albacete i Jaén.
Sí, sí, sí. És molt bo. Diu efectos efectivos de la CPI, de Albacete.
No s'havien pres un Red Bull, eh?
Sí, exacte.
Per desorientar-se. No. O una altra cosa potser sí.
O potser no l'havien pres massa. Diu, junto a Guardia Civil y Voluntariados de Protección Civil, han localizado en la localidad, ole el periodista, en la localidad jinense de Siles, a 4 jóvenes de entre 17 y 19 años que en la mañana del viernes salieron desde el camping de Tus, en la localidad albaceña de Yeste, y no regresaron a las instalaciones. Las jóvenes que se habían desorientado durante su paseo han aparecido en Siles, Jaén, en perfectas condiciones de salud.
Pero eso está lluny, ¿no?
Eso está muy lluny.
No se han abandonado. A ver, avui en día... que vaja, anava a dir que tothom, pràcticament tothom porta un telèfon a la butxaca... i pots connectar-te al GPS.
No entenc. També et diré una cosa, que això és...
Sí,
una...
que...
Això és una història...
Com que estàvem de vacances, ho havíem desconnectat tot.
No. Això és una història que és una... que això li va passar a una amiga de ma mare, i no sé si ho puc contar, però m'és igual.
O sigui, ho contaràs?
Sí.
Vinga.
Una amiga de ma mare, juntament amb una altra amiga, volien anar a Andorra, a comprar tabaco o el que sigui, i van acabar a Andorra de Teruel.
Ah, bueno, clar, això
vale,
és veritat.
I van ficar a Andorra i elles no els van donar compte i van acabar a Teruel i van dir, però això què és?
Però clar, això has de saber una mica, a vegades, si sortir de Lleida en lloc per la carretera d'Andorra, surts cap a la de
Saragossa... Clar.
Algo falla aquí,
eh? Altra, no? Igual que aquesta, deixa'm dir aquesta,
que és d'estiu,
és guai, diu que busquen a un banyista perdido en la playa i lo encuentran en un puticlub. Això va passar fa un mes o així, i diu que això va passar a Roses... Diu, un bañista que havia desaparecido en la playa de Rastrell de Roses,
estoy
a Girona,
bien.
Un grupo de jóvenes de nacionalidad bielorrusa, dieron la voz de alarma sobre la desaparición de su amigo, según ha publicado en Porta Televisió. Total, que després de la búsqueda, que m'agrada molt que els policies hagin buscat al puticlub. Què vol dir? Estaven allí ja els policies, algú els diu el soplo, què ha passat? Com s'han trobat?
O sigui, que s'estava banyant, el van perdre de vista un moment, l'home devia de sortir tranquil·lament, se va canviar i va seguir fent la seva vida.
I se'n va anar a la Jonquera, que això no ho he dit.
Al nightclub.
O sigui, això és fort també, eh? Déu-n'hi-do. Però bueno, mira, a vegades tots som...
Molt bé, Joel Carnicer ens acompanyarà tots els dilluns posant somriures a les cares de la gent amb aquest espai. Algú ho ha fet. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apareixia ja Joan. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors. I ben retrobats.
De la mateixa manera que la darrera setmana de programació, allà cap al juliol, que sembla llunyíssim, i fa sis setmanes, és que no en fa ni una més, doncs la darrera setmana anàvem acomiadant tots els espais setmanals, doncs aquesta primera setmana doncs anem donant la benvinguda altra vegada a tots els espais setmanals. I el Joan Bellmunt doncs el tornarem a tenir ubicat en aquesta franja horària que l'ocupes des de fa no sé quantes temporades, eh?
Bé,
ens portes cap a la una des de fa un munt d'anys.
Tenim una sèrie d'oïdors fidels, per tant, de cara amb ells hem de mantenir aquesta franja.
Bueno, si mai l'hem de moure, ho haurem d'anunciar amb un mes d'antelació, eh? Perquè déu-n'hi-do. En fi, aquesta nova temporada, el Joan Bellmunt, afortunadament, tornarà a estar amb nosaltres tota aquesta temporada. Sempre ho dic, eh? El Joan Bellmunt té tantes coses a explicar, o sigui, n'ha explicat tantes, però en té tantes per explicar, que és una figura i un coneixement que no és... Vaja, jo crec que a Lleida no podem prescindir d'ell. Afortunadament, nosaltres el tenim fidel amb nosaltres, aquí a Cope Lleida, i aquesta temporada doncs, comencem amb la Finestra dels Records, que és amb el que vam acabar la temporada passada. Ja sabeu que la Finestra dels Records és un espai en el que, bueno, és tan flexible que ens permet moure'ns d'anys, de llocs,
de
costums, de tot. O sigui, podem parlar del que vulguem a la Finestra dels Records, però això sí, sempre del territori, sempre relacionat amb costums o tradicions populars, o amb fets històrics, o amb fets d'aquells curiosos, de la memòria del Joan que ha anat recollint amb tota la seva bibliografia. Així que, Joan, com sempre, un plaer, benvingut en aquesta nova temporada.
Moltes gràcies, gràcies per la confiança que em feu, i a tots els oïdors, gràcies per la fidelitat i per escoltar-nos de nou, que espero que aquest any pues, també sigui, potser serà tot l'any igual, o potser hi haurà variacions, ja en parlarem,
bueno, a veure.
Però de moment comencem amb la Finestra dels Records, perquè, com diu el Ricard, permet moltes realitats.
Clar que sí. Joan, doncs ja està, ja anem directes. Escolta,
doncs mira,
la finestra, vés-te.
Avui anirem cap a la Coma de Meià, a Meià, per parlar d'un descobriment d'una Mare de Déu, que era la Mare de Déu de Meià, que resulta que no era la que hi havia, sinó que era una altra. Ara en parlem.
A veure.
Era descobrir l'engany, va ser un descobriment de l'engany. Precisament va ser el bon amic Ramon Bernaus de Santa Creus que ens va fer vinent que a l'ermita del Puig de Meià és venerada la imatge de la Mare de Déu de Meià, una talla de fusta policromada, segurament del segle XII o principis del XIII. Va restar al seu altar fins a l'any 1900, en què el rector s'adonà que s'estava deteriorant. Va comunicar a la gent de Vilanova que la farien restaurar, però, de fet, el que va fer va ser arraconar-la a les golfes del Cambril i va comprar-ne una altra de nova vestida que hi tenia una certa semblança. Bastants anys després, el 1926, es van fer obres al santuari i uns paletes de Vilanova, que restauraven l'altar, van trobar plena de pols i oblidada la vella imatge. Es van adonar de l'engany i, per no provocar un escàndol, la van baixar al poble d'amagat i la van donar a una casa perquè la guardessin. El 9 de desembre de 1928 van visitar l'ermita unes persones forasteres i, per raons inexplicables, s'hi va calar foc i es va cremar l'ermita i la imatge. La gent va quedar consternada per aquella pèrdua. Va ser llavors que la casa que guardaven la vella imatge ho van explicar al rector i a les autoritats, que van quedar molt sorpreses. La van restaurar i la van pujar de nou al temple el 3 de maig de 1930. Encara s'escapà aquesta imatge d'una nova ensulciada, com fou la destrucció i l'incendi de l'església de Meià el 25 de juliol del 1936. Algú, jugant-se la pell, continua Bernaus, la va salvar de ser cremada. Avui cal dir que aquesta imatge es conserva a la parròquia del poble, custodiada per una urna de vidre feta el 1990 per evitar robatoris, i que és una talla de pressió, d'una gran vàlua, d'una gran bellesa. Per tant, gràcies a que se va guardar, que es va amagar, que va tornar a aparèixer, avui hi ha una joia que tenen allà a la urna guardant aquesta imatge de la Mare de Déu.
No se sap mai, eh?
Mai se sap.
No, no.
Molt bé, i per acabar, Ricard diu que si les festes millors són bones per menjar, però que sempre causen dolors, perquè un si menja massa causa dolors. Per tant, comencem amb aquesta dita. Sempre les festes millors causen al ventre dolor.
Bueno. Gràcies, Joan. Fins
molt
demà.
Molt bé, fins demà.
I amb 30 segons arribem a la una, ja ho saps, i si no t'ho explico, a la una fem una parada per connectar amb els serveis informatius de la cadena COPE perquè ens posin al dia de la darrera hora informativa i després tornem amb els serveis informatius, però de la cadena COPE a Lleida. Després ja t'avanço que estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història i a dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha presentado ante la Ejecutiva del Partido Socialista el programa de 300 medidas que va a plantear a Unidas Podemos para que apoye un gobierno socialista en solitario. Las primeras impresiones de esa Ejecutiva es que es poco probable que los morados acepten la oferta. Vamos directamente a la sede del PSOE en la calle Ferraz porque el número 2 Ábalos está ofreciendo el discurso oficial del presidente. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Sí, el ambiente en Ferraz es muy claro. La mayoría de los miembros de la Ejecutiva Federal reunida por Pedro Sánchez asume la cercanía de la repetición electoral. Eso es así de puertas adentro. De cara a la galería, el discurso oficial corre a cargo a esta hora de José Luis Ábalos, con recados a Pablo Iglesias, cuya cita con Sánchez solo quedará concretada tras un tanteo entre equipos negociadores.
La derecha está en bloqueo, pero los progresistas están quizá en otras cuestiones, pero no deben coincidir en la misma operación.
El escenario preelectoral dibujado por el entorno de Sánchez parte de la seguridad de que volverá a ser primero, que una entente de la triple derecha carece de posibilidades de sumar mayoría absoluta y, por lo tanto, el presidente podrá reivindicar de nuevo su legitimidad para gobernar.
Antes de conocer esa propuesta de Pedro Sánchez, de Unidas Podemos insisten en que no solo con el programa basta, los morados siguen reclamando sillas. Noelia Vera es su portavoz y da por hecho que el presidente del gobierno en funciones apurará al máximo si es que quiere evitar elecciones el 10 de noviembre.
Bueno, entendemos que si no hemos tenido ninguna noticia de Pedro Sánchez durante todo el mes de agosto y si todavía no la hemos tenido, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio.
Los vecinos de la costa de Carolina del Sur en Estados Unidos se preparan ya para su evacuación ante la llegada del huracán Dorian de máxima categoría, la 5, que ya ha causado estragos en las Bahamas. Y precisamente conocemos ya el listado de nombres de las borrascas profundas que están por venir. Fernando Ortega.
Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel o Gloria son nombres corrientes de hombres y mujeres, pero también de los temporales de gran impacto previstos para la temporada 2019-2020. El Grupo Suroeste, formado por las agencias de meteorología española, francesa y portuguesa, bautizan de forma conjunta desde diciembre de 2018 las borrascas profundas. El porqué de este curioso método nos lo explica el portavoz de EMET, Rubén del Campo.
Cuando le ponemos nombre a algo, pues nos da una sensación más de que existe, ¿no? Entonces, bueno, si la borrasca tiene nombre, pues hay algunos estudios que señalan que la población está más atenta a los avisos asociados a la ocurrencia de esta borrasca.
Del Campo asegura que septiembre comienza con tiempo tranquilo, sin grandes tormentas a la vista. No será necesario por el momento echar mano del glosario de temporales extremos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herray?
En el río Miño, medio centenar de personas buscan a un triatleta portugués. Tiene 24 años y desapareció cuando participaba en una prueba deportiva de Tomiño. La Guardia Civil baraja la hipótesis de que el joven pudo sufrir una indisposición antes de hundirse en el río. Según testigos, el triatleta empezó a sentirse en dificultades nada más meterse al agua y pidió ayuda. En Alemania, los miembros del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania sacan pecho tras las elecciones regionales de los estados de Sajonia y Brandenburgo. Se han presentado como los radiantes vencedores. A pesar de su ascenso, no van a conseguir gobernar en ninguno de los dos estados. Dicen que después del cordón sanitario con el que las demás formaciones les han cercado, no van a colaborar con ellos. Y hoy ha estado en Herrera en COPE la soprano Ainhoa Arteta.
Si tienes un hondo penal, piensa en mí.
Ha presentado su nuevo disco que se va a publicar en octubre bajo el título La Otra Orilla, un registro nuevo con las canciones de siempre muy vinculadas con su vida personal.
En estas fiestas, bueno, tú tenías que ver a mis tías, a todos con las guitarras, los hijos, nosotros con las guitarras, y ellas, es que era una maravilla verles cantar estos boleros, los cantaban, los bailaban.
Rochano, que estamos con el Mundial de Baloncesto y segunda jornada para España.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. En el primer partido ganamos a Túnez y a partir de las 2:30 en Guangzhou, España contra Puerto Rico. Vamos a conocer noticias del equipo de Escariolo. Enviada especial, Pilar Casado.
Apúntese la hora desde las 2:20 en tiempo de juego. España se va a medir a Puerto Rico en esta jornada 2 de la Copa del Mundo de China. En la primera, nosotros ganamos a Túnez, los centroamericanos vencieron a Irán. Sesión de tiro individual, lo que han hecho esta mañana los de Escariolo, que ya calientan algunos de ellos en el parque de este Guangzhou Gymnasium. Recordemos que en este grupo ya ha finalizado el otro encuentro de la jornada. Túnez ha ganado a Irán 7-9, 6-7.
Insistimos, 2:20, COPE más, retransmisión con la dirección de Suancar Fútbol. Lo último en el mercado de fichajes, que se cierra hoy a las 12 de la noche, es el fichaje del Sevilla del delantero Chicharito Hernández, procedente del West Ham, ya estuvo en el fútbol español, en el Real Madrid, ha sido presentado por el Sevilla, firma por 3 temporadas. Tenemos los finalistas de los premios de BES de la FIFA, a mejor jugador van a optar estos 3 futbolistas, Messi, Cristiano y Van Dijk, el defensa holandés del Liverpool, y a mejor entrenador Guardiola, Klopp y Pochettino. Y a esta hora se concentra la selección española de fútbol para jugar el jueves contra Rumanía y el domingo contra Islas Feroe en Gijón.
Gracias, Corrochano. José, ¿dónde están? Buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a dibujar el perfil de los 2 nuevos cardenales españoles anunciados ayer por el Papa Francisco.
Claro que sí, es lo que toca. El primero es Miguel Ángel Ayuso, misionero comboniano, nacido en Sevilla hace 67 años. Fue párroco en Egipto y en Sudán. Ha presidido el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Actualmente preside el Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ha sido una figura clave en los últimos pasos del diálogo entre la Santa Sede y el mundo musulmán. El segundo es Cristóbal López Romero, que nació en Vélez Rubio, diócesis de Almería. Es salesiano y dirigió un centro de formación profesional en Kenitra, Marruecos. El Papa Francisco le nombró arzobispo de Rabat hace menos de 2 años y le correspondió la tarea y el gozo de organizar el viaje de Francisco a Marruecos el pasado mes de marzo. Ampliamos estos perfiles en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i avui hem començat aquesta nova temporada de ràdio des de COPE a Lleida. Ja saps que t'acompanyarem des de dilluns fins a divendres, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, i que el nostre eix no ha canviat. Ha estat, és i seguirà sent la informació local, les persones, els temes, però tot d'àmbit local, perquè de la resta estem sobradament informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Però i del que passa a casa nostra, al carrer del costat on vivim, al nostre municipi, a la nostra ciutat? Doncs nosaltres et portarem un munt de temes d'actualitat informativa, de persones, d'històries de la província de Lleida. Com sempre, ens escoltes a través de totes les freqüències del territori, de la cadena COPE a la Seu d'Urgell, a Balaguer, també a la ciutat de Lleida. Ens pots seguir a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, busca COPE Lleida, i també a través de cope.es/Lleida. Ens pots escoltar en directe o a la secció d'àudios, busca l'àudio, recuperar l'àudio de programes d'altres dies, en aquest cas no, perquè avui és el primer, però sí de la temporada passada, i tornar-ho a escoltar. D'aquí res, uns segons, ens informem amb tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, però abans... busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van desapareixent les pluges de oest a est de la província de Lleida. Es quedarà el cel menys ennuvolat durant les properes hores d'aquest dilluns i les temperatures baixen o no pateixen canvis en alguns punts. 32 graus a Balaguer, 31 a Lleida, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel molt més ennuvolat. A la tarda es quedarà menys ennuvolat, lluirà el sol. No esperem precipitacions en tota la província de Lleida i les temperatures patiran pocs canvis. 31 graus de màxima tindrem a Balaguer, 30 a Lleida i a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Quédate a dormir, es todo lo que...
9 minuts i mig per sobre de la una, dilluns 2 de setembre del 2019, amb un dia lleugerament, o sense lleugerament, més fresquet. Ha estat un estiu calorós. Mira, un dia d'aquesta setmana farem un truc a l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i que ens expliqui xifres, si és que és una percepció personal. La veritat és que jo sóc calorós, o és que realment ha fet molta calor, però la meva percepció és que ha fet molta calor aquest estiu. Evidentment hi ha hagut dies millors i dies pitjors, però per mi que ha fet moltíssima calor, jo he dormit fatal. No sé si també et passa. Escolta, tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Explica'm el teu estiu, on has anat de vacances? Vinga, que busquem tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Havíem començat parlant de successos. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut tres homes acusats d'abusar sexualment d'una noia i de robar-li a ella i a dos nois. Els presumptes lladres van fugir corrents, però la policia els va localitzar prop de l'Auditori Municipal Enric Granados. També van agredir amb barres de ferro a un motorista a Lleida que va recriminar un vehicle que li havia tancat el pas. Doncs en lloc de disculpar-se o de seguir, mira, la feliç idea, parem i barres de ferro i li peguem, sort que va parar una altra persona i van poder, i van fugir. Recordem també que el nadó de Lleida maltractat presumptament pels seus pares segueix ingressat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha informat fons de l'Hospital Barceloní. Els pares van ser detinguts el 21 d'agost pels Mossos d'Esquadra després que els sanitaris detectessin aquest presumpte maltractament i el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida va acordar presó provisional i sense fiança per als pares després d'escoltar la seva declaració. Obrim la plana local. L'alcalde de Lleida insta la Generalitat a liderar la defensa dels drets energètics dels més vulnerables. Puello assegura que no acceptarà cap xantatge d'Endesa ni tampoc l'amenaça de talls de subministrament a 1.261 famílies lleidatanes endeutades amb la companyia.
Instem el govern de la Generalitat i especialment les dues conselleries implicades o que s'han de veure implicades en aquest afer, la Conselleria d'Empresa i Coneixement i, per una altra banda, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, instem el govern de la Generalitat a liderar jurídicament i políticament la defensa dels drets energètics de la ciutadania més vulnerable del país.
COPE Lleida. Estàs informat.
Seguim parlant de l'actualitat del món local i és que es compleixen 365 dies, un any, per entendre'ns, des de que es va restringir l'accés a camions a les carreteres Nacional 340 i a la Nacional 240, que és la que ens afecta a nosaltres. Més de 2 milions de camions han estat desviats cap a l'autopista en aquest primer any de restriccions i, sorpresa, resulta que els accidents amb morts i ferits greus, o sigui, els accidents greus, els perillosos, els delicats, s'han reduït a la meitat en els trams de carretera sense els vehicles pesants. Per tant, és que algun problema hi havia amb els camions, no amb els camions en si, sinó doncs perquè n'hi ha molts, perquè hi ha molt trànsit i perquè la carretera és una nacional feta des de fa molts anys i que ha de suportar aquest increment, aquesta densitat de trànsit. Per tant, el temps ha donat la raó, però, i això jo sé que és molt filosòfic, no tornarà la vida a les persones que per aquesta culpa o per aquestes històries van perdre la vida a la carretera. Per tant, el que s'ha de fer és treballar perquè no torni a passar. S'està lluitant perquè la bonificació als camions no comenci a les Borges Blanques, com fins ara, aquest és el tram des de les Borges fins a Montblanc, però no de Lleida fins a les Borges, i s'està lluitant perquè el tram bonificat comenci a Lleida. Pel que fa a la xarxa viària lleidatana, s'ha finalitzat els treballs d'excavació del túnel de Tres Ponts a la C-14, que estarà operatiu a finals de l'any vinent, l'any 2020. Les obres compten amb un pressupost de 35,4 milions d'euros i inclouen el condicionament d'un tram de 3 quilòmetres. Parlem d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs amb esports en parlarem d'aquí uns minuts, a 2:15, a la nostra tertúlia de la radiografia, però ahir primer partit oficial del Lleida Esportiu al Camp d'Esports i primera derrota de la temporada davant d'un recent ascendit que, per cert, s'ha posat líder amb 6 punts, la Nucía. Ahir es va imposar el Camp d'Esports per 0-2 i tot i que els blaus havien il·lusionat amb un inici de temporada la setmana anterior guanyant a domicili al València Mestalla per 1-2. En parlarem a partir de 2:15 amb l'Albert Square, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega, de com ha anat el mercat d'estiu, de quines cares noves tenim i de com està jugant el Lleida. També amb atletisme, l'atleta lleidatana Eva Ribalta del Xafatolls es ha penjat la medalla de bronze al Campionat de Catalunya de la milla absoluta i màster, que es va celebrar coincidint amb la 5ª milla urbana de Sidamon aquest cap de setmana. Fem una pausa i de seguida tenim amb nosaltres el Joan Ramon González y a los bocins de historia.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal, el próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde. Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Tot i que ja ho havíem dit al principi del programa, ja ho sé que fa uns quants minuts havíeu notat a faltar un dels espais que hem tingut tota la temporada passada, abans d'arribar a la una, però no l'hem perdut, eh? Els bocins d'història no els hem perdut. És un espai d'aquells que m'agrada moltíssim i que crec que vosaltres també, i l'únic que hem fet és moure'l, no de dia, d'hora. El tenim ara, eh? Després de la una, com sempre, perquè si no, no serien els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Pues ben content de retrobar-te, retrobar tots els oients i tornar a sentir la possibilitat de poder comunicar una mica les novetats i les coses que ha passat al llarg del temps en el nostre territori, en el nostre país, en la nostra terra, i que la gent pues conegui una mica més el seu passat, que crec que és una mica l'objectiu, perquè si coneixes el passat pues t'ajuda, sí, a estimar-lo més, i si tens a més pedres que són testimonis d'aquell passat, pues aquestes pedres, que les dic sempre en sentit carinyós, pues quan les vas a veure pues també te poden emocionar més, t'ajudaran a cuidar-les, t'ajudaran a mantenir-les, en fi, en una paraula que la idea és això, divulgar el nostre patrimoni globalment. I encara que sigui una mica més tard de la una, no passa res, perquè així es farem més gana, seria com un aperitiu,
bueno, mira, sí,
abans de dinar.
No podràs fer el vermut, però no sé si et toca els dilluns, vermut.
La veritat és que no ho faig, normalment no me toca fer-lo mai i ja està. De totes maneres, el Ricard m'ha donat dues sorpreses agradables, que me dona un parell de minutets més de temps.
Sí, això sí.
I a més, ha ficat una sintonia que hauran sentit per primer cop ara els oients, sí, que això crec que també és atractiu, tenir una sintonia especial.
Sí, la veritat és que també t'ajuda a identificar-ho, perquè
correcte,
és veritat, el primer dia no la coneix, sí, el segon, però després sona i sí, dius, ah, va, ara ve el Joan Ramon.
Sí, per
tant, ara ve el Joan Ramon. Bueno, anem a donar una mica d'alegria. I després tenim una novetat que us l'expliquem ara, però que no l'escoltareu fins d'aquí un parell de setmanes, i és que els bocins d'història, aquest any, aquesta nova temporada que comencem, de fet, un cop al mes el dedicarem exclusivament el turó de la Seu Vella. Ja sabeu que fins ara, sempre que ha calgut, n'hem parlat, i no canviarà això, és a dir, quan calgui o es generi alguna notícia, doncs en parlarem igual, però és que, a més, ens hem posat com a objectiu que un cop al mes el dediquem al turó de la Seu Vella. A la Seu Vella, al Castell del Rei, al turó en si, i tot lligat amb aquesta proposta de Patrimoni Mundial de la Humanitat, que, bueno, va tenir, jo crec, doncs una popularitat alta, potser farà un any, i que ara sembla que s'ha refredat un pelet, però que no l'hem de deixar refredar, perquè recordem que ens segueixen, que des de la UNESCO segueixen mirant a veure si aquí ho volem. I això, com hem dit moltes vegades, no és un sprint, sinó que és una cursa de fons, eh?
Sí, sí, totalment d'acord, i bé, penso que, evidentment, no s'ha de deixar mai refredar les grans coses, els grans projectes s'han de mantenir, i potser és que s'està allargant molt, això és evident.
Bueno, també és veritat que la gent som impacients, eh? Però...
Bueno, portem 18 anys,
sí,
eh? És a dir, que 18 anys són molts anys, ja, és a dir, és una majoria d'edat la que tenim.
Portem 18 anys, però jo crec que el gruix de la població no se n'ha assabentat fins fa un parell. Realment.
Sí, és possible de que el gruix comença a fer més...
Perquè ha començat a sortir als mitjans, realment s'ha començat a ja anar a Madrid a presentar-ho, s'ha fet un projecte, anava a dir públic, o que s'ha transmès a la població. Fa un parell d'anys, realment, que la gent comença a sí. saber que s'està presentant com a patrimoni.
Jo amb això discreparia. Jo crec que ha hagut alt i baix. Ha hagut etapes de que se va pujar, des de que es va proposar 2001, no té força, el 2003 té iniciativa a nivell de ressò mediàtic, llavors la gent se'l comença a creure fins al 2005, després té un moment de davallada, 2009 se crea el consorci, comença a requereixer una mica, però no gaire, però llavors a partir del 2013-14 es fa una campanya des de l'associació per recollir signatures, que arribem a tenir doncs, prop de les 20.000 de gent que subscriu, per tant, la gent estava assabentada.
Ja
no? I a més d'això, se porta ja a la Generalitat, entrem a la llista indicativa, després sí que entrem un altre cop en aturament, i després tornem a veure que tornem a remuntar una mica, però aquest aturament s'està mantenint. Per tant, vull dir que no ha hagut una trajectòria així contínua. No?
Hi ha un denominador comú als moments de baixada i sempre és la burocràcia.
Sí, sí, sí.
És tremend, som aquest país, eh?
Sí, 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 no, tremendament, per descomptat.
És
a més, és un procés complex, el de la burocràcia que té el Patrimoni Mundial és complex. I clar, ara la notícia que tenim és que com a mínim en 3 anys, fins al 2024, és impossible perquè ja està copat les possibilitats que té l'Estat espanyol de proposar una candidatura.
Uh-huh.
Però bé, nosaltres hem de seguir i, per tant, hem d'explicar-lo i que la gent no se n'oblidi, i penso que el que es va aconseguir quan se va crear això, independentment que la gent sigui més o menys conscient, és que per molta gent almenys se l'han cregut i saben que tenim un monument especial, no solament per nosaltres, sinó per tota la humanitat, i que aquest orgull que hem de tenir l'hem de saber transmetre uh-huh. i hem de saber i estar contents, i per tant, això que quan ve un de fora no saps què fer, doncs bueno, la seva vella tothom ja sap que això se l'ha d'ensenyar i que tothom se quede meravellat quan ho veu, doncs encara més. És a dir, no solament ensenyar-lo, sinó saber-lo explicar amb entusiasme el que té.
Escolta, nosaltres des de COPE Lleida m'engegarem també, bueno, hem engegat ja, el que passa és que això també és una cursa de fons, de llarg recorregut. No farem un recull de signatures, sinó que farem un recull de veus. Que crec que al final, aviam, una signatura és una signatura, i té la seva història, quan la mires, però un recull de veus jo crec que ens dona una cosa una mica més humana,
sí,
és a dir,
sí, sí, és
escoltes
diferent.
La veu, l'entonació de la persona...
Correcte.
I nosaltres volem fer un recull de veus, tant si voleu passar pels estudis de COPE Lleida, que estem al carrer Acadèmia 14, segona planta, estarem encantats, jo el primer... Si us fa cosa, doncs us dono el número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè envieu un missatge de veu. I què demanem? Doncs que, simplement, que és per tu la Seu Vella, o què és per tu la Seu Vella i què hauria de ser Patrimoni Mundial de la Humanitat? No cal que sigui llarg ni curt, el que cadascú vulgui, és a dir, si ho dius amb 10 segons, si necessites un minut, doncs un minut, però què ha estat per tu la Seu Vella i què creus que és un tret que s'ha de tenir en compte perquè sigui Patrimoni Mundial de la Humanitat, sense vergonyes, que això no vull dir anònims, tampoc el que us identifiqueu, només volem fer un recull de veus, i això ho farem durant tota la temporada, a veure què surt d'aquí. En fi, el nostre bocins d'història de la Seu Vella l'ubicarem el tercer dilluns de cada mes, perdona, avui no ens toca, avui hem fet totes les presentacions, la setmana vinent tampoc, l'altra, el tercer de cada mes, però sempre que es generi alguna notícia, evidentment en parlarem. Ja us avanço, ja en parlarem, però que el cap de setmana del 26 i el 27 d'octubre és la festa major de la Seu Vella. Ho dic així, jo sé que no és així, és el dia de la Seu Vella.
Ja ho dius,
però,
ja ho dius bé.
Perquè a vegades la gent quan li dius festa major com a que se n'en recorda més. És el dia de la festa major de la Seu Vella, al Turó. Des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella s'organitzen moltíssimes activitats. De fet, la setmana aquella, o sigui, de dilluns a divendres, hi ha moltes activitats a nivell cultural i educatiu, i després el cap de setmana, doncs ja el dissabte i el diumenge, sobretot el dia fort de la Seu Vella, amb moltes activitats pel Turó. Per tant, ho dic perquè hi ha molta gent que no se n'assabenta, us ho dic amb temps. Quasi bé estem a 2 mesos vista, una mica menys. Marqueu-ho al calendari, 26 i 27 d'octubre. En parlarem, us ho recordarem. Joan Ramon, pues vinga, va, que pues, jo he parlat prou. Avui vos és d'història.
Però content d'aquesta iniciativa de COPE Lleida de parlar monogràficament. Sempre sé que he tingut els micros oberts per fer-lo de la Seu Vella, però tenia un programeta especial al mes. Està molt bé. Mm-hmm. Per tant, agraït, com sempre, en aquest sentit.
Et queden 3 minuts.
Sí, bueno, doncs pues mira, doncs
pues
3.
O sigui, tenim una mica més d'espai que habitualment, però em parla tant que et queden 3 minuts.
Doncs pues portava, ja sabia que el primer dia seria molt curt, i eren 3 sketchos de notícies molt breus que he tret així de premsa. És, per una banda, una notícia triste, però al mateix temps alegre, que és el comiat amb una joieria del carrer Major, d'aquestes botigues tradicionals que pleguen.
Que és un degoteig, ja.
És un degoteig, i torna a aparèixer pues, la joieria Calzada, que més de 100 anys de tenir-la oberta, pleguen, precisament han plegat ara, llavors aquest mes ja no la podem tenir, i bueno, 100 anys d'experiència de botiguers i d'un referent de la joieria Lleida, doncs és important i s'ha de reconèixer el mèrit per a aquesta família, però com has dit molt bé, és un degoteig perquè probablement l'ocuparà una franquícia aquest espai i ja no serà el mateix, és a dir, està canviant una mica la història del país. L'altre, estem encara a l'estiu, perquè fins a finals de setembre sí, acabarà l'estiu, i després de les bases d'Alpicat, una de les piscines més famoses que havia hagut a la plana de Lleida, concretament al Baix Segre, van ser les Esserós. Ah. I les Esserós han fet ara 50 anys, precisament, i van fer una festa el 15 d'agost per commemorar els 50 anys d'haver inaugurat les piscines de tot el Baix Segre, que han estat un referent. Per tant, bé, benvingut sigui aquestes iniciatives que es van tenir pues, fa tant de temps de gent que van apostar per fer el que ara és habitual a quasi bé tots els pobles, que hi ha una piscina, però fa 50 anys que un poble com Serós, no és per això, sinó un poble que era molt més pagès i pendent d'altres coses no tingués oportunitat de banyar-se sense venir a Lleida, donar-se al riu, tenir unes piscines per l'època modernes, pues està molt bé. Per tant, felicitats al Serós i al Baix Segre per aquests 50 anys. I també hem començat també la campanya de futbol. Recorda que aquest any el camp d'esports de Lleida fa ni més ni menys que 100 anys.
Ah, 100 anys.
És un dels camps de futbol més antics de l'estat espanyol, tot i que està molt remodelat, perquè recordem que el va fer Joventut Republicana l'any 1919, dintre de tot un complex esportiu, del qual solament queda l'entrada al costat de l'Eque i el velòdrom, com a altre element referencial, que són els que estan intactes, perquè la piscina que havia, una de les primeres piscines també de l'estat, es va perdre.
Sí, correcte, que també estava allí al costat.
Que era interessant, sobretot el que era, que això sí que s'hauria pogut integrar, jo crec, dintre de l'Eque, era la fornícula que havia allí, neoclàssica, hauria pogut ser un esforç interessant. Però bé, la gent que vagi a seguir el Lleida, al qual desitjo el millor dels èxits en aquesta temporada, recordin que estan en un estadi de fa 100 anys que és un dels més antics de l'estat espanyol.
Molt bé.
Per tant, amb aquests pocinets hem acabat.
Per cert, dius, el velòdrom es va fer amb el mateix moment que el camp d'esports?
Sí, sí.
Pues el velòdrom està igual que fa 100 anys.
Sí, pràcticament, sí, sí.
Si el velòdrom,
sí, sí,
pobre...
Sí, per això el que queda com a joia és el velòdrom i l'entrada aquella...
Ho dic perquè la gent que té afició ciclista... és una, bueno, jo crec que és una demanda ja perenne, o sigui, ja ho demanen, pobres,
sí, no,
pobres, enteneu-me, no vull dir ara pobrets, però vull dir pobres des del punt de vista de que fan la demanda de manera cíclica, i jo, a veure, jo tampoc hi vaig massa, però jo crec que allí no s'hi ha fet res.
No, s'ha remodelat.
Clar, sí, un pegat per aquí, un pegat per allà.
S'han remodelat una mica, però en essència és un velòdrom i potser és un dels velòdroms també més antics. El que passa és que com no té...
És que no n'hi ha massa de velòdroms a les ciutats ja.
No. I tampoc és... En primer perquè està mal estat i després els ciclistes actualment també en pista no solen fer-lo tant.
Sí, sí, però jo... Això és un cercle. És a dir, si tu el velòdrom el tens bé i el comences a promocionar, llavors com a poc hi haurà gent que s'hi torni a aficionar.
Sí, no.
Però Però clar, si no tens equipament...
No, no, clar, clar.
És que és perillós, anar-hi ara allà.
Sí, 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 no, per descomptat, per descomptat.
En fi, Joan Ramon González, Bocins d'Història, ens acompanyarà aquesta temporada els dilluns igualment. Hem de mirar el calendari, veure quants dilluns tens festiu. Mira, jo te n'avanço un, ara al setembre, el dia 30.
Ah, sí, és veritat.
Sí, sí. El Sant Miquel cau en diumenge, però és, clar, sí, el cau en diumenge es passa festiu dilluns. Per tant, mira, si comences bé el mes, eh?
Bueno, no me puc passar, exactament.
I un plaer, escolta, que ens tornis a acompanyar una temporada més.
És el mateix per mi, i bueno, i benvinguts a tots els oients, i espero que hagin tingut un bon estiu, i bé, el que queda encara de setembre, que encara queda estiuet.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Aunque no queremos que las vacaciones se acaben, en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con UNIT.
Y empezamos con un 3x2 en uniformes escolares. Combina 3 prendas como quieras y te llevas gratis la de menor importe.
La vuelta al cole con UNIT va a ser genial. En Hipercor.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico en el que Francisco vuelve a centrar el foco en las periferias del mundo. Contra el tribalismo. Programación especial, viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio. 13. Creciendo juntos.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. Doncs sap que això sí que no ha canviat. Els dilluns ens n'anirem ja directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia, amb els integrants que vam acabar la temporada, una mica més morenets, això sí, i amb més bona cara, les coses com siguin. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, no ha canviat. Continuem perdent el camp dels morts.
Espera, home, espera.
Ah, no, no. Ah, no era aquesta la pregunta?
Però espera. No, Gràcies, bona tarda.
Jo pensava que era aquesta la pregunta.
Ja m'ho ha rebentat tot.
Ah, vale. No,
bueno, però, ja fa estona que ho estic dient, jo també, és veritat, en l'informatiu.
Però això ho dic, home.
A veure, Xavi. Xavi, fas bona cara. T'ha provat bé l'estiu o no?
Sí, molt bé, molt bé.
Sí?
Sí. Però amb la part, sí.
Bueno, això és el que volia saber. Vanessa Ortega, què tal?
Bones, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
També t'ha provat bé l'estiu?
Massa bé.
Massa bé.
Massa curt.
Massa curt.
No.
Es fa molt curt l'estiu.
Però agraïts de poder tornar a treballar.
Clar que sí.
Això,
Albert Square, cap d'Esports del Diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Bon dia, aquí estem.
L'Albert, que tu has aterrat fa 2 dies.
No, no, encara estic volant.
Ah, encara estàs volant.
Encara estic volant.
Aterraràs aquesta tarda.
No, he anat per tot el món. Me queden dos dies, encara.
Pensa que aterraves aquesta tarda.
No,
però escolta.
Un parell de dies.
Doncs escolta, que t'agraeixo que...
Ha estat un estiu atípic.
Que haguis pogut atensar-te aquí per començar aquesta nova temporada. Dèiem, per cert, la Vanessa Ortega, que és la presidenta del...
Balàfia
Boli. Sempre dic Boli Balàfia, no sé per què.
No passa res.
Mira, quan agafes aquest mal rastre i el Xavi Perc, que és el president d'honor de la Plec del Caragol, que no... que em diu que no li digui, però escolta,
no,
si
ho és, pots dir el que
jo
vulguis,
li dic. En fi, escolta, mira, ara parlarem de coses, perquè ja estan en marxa la Lliga de Futbol, està en marxa, en bàsquet i hoquei no, però ja han hagut partidets i cosetes. Jo us faig una reflexió personal, parlo de futbol sobretot. Se m'està fent de llarg el mercat d'estiu, però se m'està fent de llarg que no veguis.
No, el Neymar no ve al Lleida, tranquil.
No, ja suposo.
Si és pel Neymar, no vindrà al Lleida.
Però se m'està fent llarguíssim. Suposo que pel tema Neymar, pel Barça, pel Bale, pel Madrid, i aquests que marxen, no marxen, el Pogba amunt i avall, els diaris esportius és una cosa que han d'obrir cada dia amb això, tot i que no passi res.
Però si no hi ha res més.
Se'm fa llarguíssim. Vols dir que no ho podien reduir a dues setmanes i punt? Que cadascú tanqui operacions
i punt? Entre això i que el Pedro Sánchez no fa govern, doncs és el mateix.
Mira, és que ens compliquem massa la vida.
Sí, no.
El futbol qui el va inventar? Els anglesos, no?
Sí.
Els anglesos, el dia que comença la Lliga, es tanca el mercat.
Sí.
Ja està.
És que
a primera porta en tres jornades, ja.
És que Valverde va dir... diu, tinc ganes de que es tanqui la finestra, però ja.
I ahir ho va dir Molo també al Lleida.
És que el problema o és que la Lliga de Futbol comença molt aviat, o és que el mercat d'estiu s'allarga molt.
No, els anglesos fot dues setmanes que juguen ja.
Clar,
i ho van tancar. Sí, i és que d'això, és que començaven a competició amb jugadors que no saben on estaran dintre de dos dies... Sembla una barbaritat.
És tremendo. O sigui, fixa't que... quan acaba? Avui a les 12 de la nit?
Avui a les 12.
A primera i segona a les 12, sí. A segona ve a les 6 de la tarda.
Imagina't.
Però bueno, però és que demà pot firmar jugadors que estan a l'atur.
Ah, val.
Ah, o sigui, avui se tanquen les finestres de traspassos, per entendre'ns, val? Però tu demà pots firmar un tio que està a l'atur o que està jugant a Chiquitistan.
Sí, imagina't.
Vull dir, o sigui, en realitat, el mercat del futbol
no pare mai.
No pare mai, són 12 mesos.
Ara després vindrà el mercat d'hivern, clar.
Ah. És un desgavell, i ja t'ho dic, és que té molt fàcil solució, com a Anglaterra, tu, i ja està.
Sí.
I s'ha acabat.
Mira, ja que parlàvem dels grans, ara entrarem al Lleida. Sí. Neymar, vamos, jo crec que ningú volia ni que vingués ni al Madrid ni al Barça, realment. Ha sigut tot com una obra de teatre allargada fins al límit. Jo crec que...
Per família Neymar.
Bueno, jo crec que al Madrid, si haguéssim pogut, l'haguéssim portat.
No, no, ja,
el
però,
que passa
però
que no,
són les xifres, el problema.
Sí, clar, no, i li passa el mateix que al Barça, que clar, ja han fitxat Hazard, s'han fitxat Jovic, s'han fitxat Mendy, i el Barça ha fitxat Griezmann, s'ha fitxat De Jong, i quan s'ha trobat l'opció, resulta que n'hi ha un guil.
És que el Madrid s'ha gastat 300 milions en
fitxatges,
el Barça...
Val, s'ha gastat 300, però els ha pagat de caix. El Barça ha tingut que anar a la caixa de pensions a demanar un crèdit.
Sí, correcte, però és que...
Digue-li com vulguis.
Quantificaven el fitxatge de Neymar de 500 milions, comptant tot, la fitxa...
És una barbaritat. Ja està bé a París, aquest xiquet, que es quedi allí amb son pare, i els dos
no
allí...
Quina cara farà ara allà, perquè, clar...
Ja està bé.
Jo, quan va marxar al Barça...
No és que ens importi, però...
La meva aposta era que el juny del 2020 estaria jugant al Madrid o pelant cocos a Copacabana.
I li falta por.
I, de moment, a un any vista, apunta que per aquí no aniran els tiros.
L'any vinent tindrà clàusula, crec, pel...
És que les clàusules només existeixen a Espanya.
No, no, però...
Que aquesta és l'altra.
Sí, però el seu contracte crec que l'any vinent té clàusula. El tercer any, me sembla que és com el Griezmann, tenia una clàusula que variava...
No, les clàusules de rescisió només existeixen
correcte.
A Espanya.
Sí, sí, això ho sé, però crec que el seu contracte estava inclòs que el tercer any passava a tenir una xifra.
Hi ha una clàusula de sortida, potser, sí. Que diuen, bueno, a partir d'aquí, pues, pagant tant, però no és un obligado compliment.
Xavi, Pogba al Madrid, ho veus factible?
No, també es pot quedar a Anglaterra allí.
Demana 200 milions al Manchester
això,
United.
No,
sé, per demanar?
Sí, per demanar podem demanar.
En perdonarem-nos, jo crec.
No, és una barbaritat.
Sí, tu fixa't que el Barça va fitxar Griezmann per 120 milions...
I
no sigui ni notícia, la quantitat. Bueno, l'Atlético de Madrid demana 80 més. Però,
la notícia és que ha tingut que anar a la caixa a demanar un
punt. Sí, correcte. Home, aviam. Ja fa anys que el tema dels diners se n'ha sortit de mare. Eh?
Bueno, uns van a la caixa, els altres van a Bankia, o directament al president del govern, això va com va, home, no passa res.
Però té que passar per caixa.
Que a Figol ho van pagar tots, eh?
Ja està bé, i va sortir liberat.
Sí, no, ja...
I ara, baixant cap a segona B. Albert,
adiós.
Albert, dius de més,
sí, exacte.
A veure, explica'm.
No, Lleida... Estan parlant del Barça i Madrid, eh?
Sí. Lleida Esportiu, no. Abans de la primera jornada, explica'm què ha passat a l'estiu. És a dir, qui ha marxat, qui ha vingut, quin equip tenim, a què juguem...
Jo abans de que entri l'Albert amb el tema esportiu, que és el número 1, Xavi... que reventaré la jugada.
M'has de ficar una pissarreta el que vas a dir, perquè si no, no...
Però t'ho diré molt clar. Jo he hagut un nou regidor d'esports, no? Però jo voldria saber... que li direm
al convidarem, el convidarem.
A part de convidar, que tregui el conveni que té amb la Unió Esportiva de Lleida o la Lleida,
Lleida Esportiu.
Digue-li com vulguis.
No en té.
No, pues no en té. Pues, bueno, pues, algú haurà de ficar
sí que té,
mà
però no
amb aquell
des
camp
de dos
futbol,
anys,
perquè ahir l'Albert Riera feia fotos, perquè no tenen fotògrafo a la mañana, feia fotos ell, a la guixeta, allí que havia 4 o 5 persones buscant el carnet, però allò és horrible. Tal com està el camp. És veritat o no?
Sí, la gespa està bé.
És una marranada.
És l'únic, no?
Marranada, com ha dit l'Albert.
La grada és una veritable marranada.
Una marranada. Per tant, algú, o bé és l'Ajuntament, o bé és el club, o el que sigui, però allò s'ha de fotre una neteja de dalt a baix, aquell camp, perquè jo, a mi me dóna vergonya. La gent que ve de fora...
Teòricament, el Lleida Esportiu, tot i que els convenis no sé què, el dia a dia, escombrar-lo l'hauria de mantenir ell.
No, això sí que ho fan, però una neteja general, aquell camp se necessita de dalt a baix.
És tan fàcil, bueno, tan fàcil, clar. Estem parlant d'una instal·lació amb 13.000 seients, però és fotre un manguerasso als seients. Perquè els
amb una càrxer.
Amb una càrxer. No, sí, està clar.
O sigui, havia uns periodistes i la gent que ve de fora, tu mires la llotja, està totes aporadades, aquelles cadires. No era un aspecte, que és el que dius, ostres, aquesta gent que van vindre ahir, i els que vindran, i diran, bueno, què és això? És tercermundista, això? Un camp de primera, tercermundista? Pues, a veure de qui és la responsabilitat. I jo demanaria això al regidor d'Esports, que s'ho miri i que digui, no, això és responsabilitat de l'Ajuntament, doncs que l'Ajuntament ho arregli. Això és responsabilitat del club.
Clar,
el club ho arregli. Té el 50%, doncs ho arregli.
Estic fent càlculs, té 25 anys aquest camp.
Bueno,
ara la remodelació.
Sí, s'han anat fent petites intervencions, els vestidors s'han adesentat, el túnel de vestidors s'ha adesentat, però sí és cert, doncs, que sense que la gent ho entengui com un comentari sexista, doncs si la Vanessa va al camp de futbol i té un apretón i ha d'anar al lavabo a la mitja part, doncs té un problema. Si el tenim el Javi i jo, no, a veure, és una qüestió fisiològica, mira, llei de peu, doncs nosaltres encara fem, no? Però és cert que els lavabos estan destrossats, no?
Un apretón d'aigües menors.
D'aigües menors, no, bueno, clar.
De majors tenim problema tots.
Ja t'has d'anar al Gerba, perquè...
No, però és veritat, els banys estan abandonats.
Els banys estan abandonats, les cadires estan abandonades, els pupitres de premsa estan abandonats, les cabines estan allí agafats amb unes brides.
Estan lligades.
Sí, sí, sí.
És que estan lligades, literalment. Fotre
una ventada i sortirem volant, jo ja no em fico dins de les cabines. Bueno, a veure, és el problema de...
Jo pregunto, això,
De lo que deia el Javi, no? Això d'en qui és?
El regidor el convidarà i suposo que no tindrà problemes en venir,
eh? No, però
el regidor no el podrà dir res perquè els pressupostos estan tancats.
Sí, bueno, però...
I ara, doncs, van a pagar incendis. Vull dir, i cada calaix cobren, se troben un pufo. I, per tant, ara van apagant incendis.
Lo del camp d'esports és general en els equipaments municipals, eh? Vull dir, no és... No me... Segurament el camp d'esports, evidentment, necessita un arranjament molt gran, no? Però, en general, els equipaments municipals, el que ha passat és que s'han construït, s'han fet, però després ningú ha pensat que s'havien de mantenir. I molts... Nosaltres estem al Juanjo Garra, és el pavelló més nou que tenim a la ciutat, és espectacular el pavelló, però dona pena. Quan entres està tot ple d'herbes, bueno, herbes que fan 2 metres, els vidres estan bruts, l'Agnès Gregori 3/4 del mateix, vull dir, el problema de fer instal·lacions no és fer-les, sinó mantenir-les, no?
Clar, la imatge ahir és de la gent arribant al camp d'esports, i arribant al seu seient, tothom amb papers, amb diaris o el que fos, un drap, netejant el seient perquè allò està, eh?
Juanjo Garra, més nou, i no deixa de... Ja té 9 anys.
Sí, ja té correcte, 9 anys. És veritat, sense voler.
Però deveu tenir un encarregat del pavelló allí, o encarregada.
Sí.
Clar, és
hi ha una empresa de neteja, sí.
Clar, és que el camp d'esports és, jo crec, l'única instal·lació esportiva municipal que no té un encarregat. Públic o privat. Després el Segre se busca el seu, el Bordeta se busca el seu, però sí és cert que hi ha una persona que és la que s'encarrega, quan una cadira es trenca se canvia, quan un fluorescent pete doncs se canvia, quan hi ha una intervenció major es truca a l'Ajuntament.
Però vols dir que no hi ha personal disponible a l'Ajuntament de Lleida?
El famós García. No, però és que clar, és que l'Ajuntament de Lleida al final aquí, bueno, sí, pot ficar una persona, que és el que fa la majoria de pavellons.
Bueno, una persona cada dia va fent feina,
Home, clar,
tot un any.
És que una instal·lació municipal ha de tenir un representant municipal per vetllar pel seu bon ús i funcionament.
Bueno, i una empresa de neteja també.
Ah, tu, si mires l'ara que has dit la lluminositat del camp, focos fosos n'hi ha un munt.
Sí, sí.
El dia que vingui una tele que se tingui que fer...
Pues corrents i depressió els haurem de canviar.
Fenyada, d'això, per tant, s'ha d'arreglar aquestes cosetes. Per això jo demano públicament que això digui que si és fenya d'un o de l'altre o de qui sigui.
Aquí hi ha un problema, crec.
De uno por el otro la casa sin barrer, mai millor dit.
Jo crec que aquí hi ha un problema, i és que a mesura que la Unió Esportiva Lleida anava agonitzant, paral·lelament anava agonitzant la instal·lació que utilitzava la Unió Esportiva Lleida, que era el camp d'esports. Mor la Unió Esportiva Lleida, el camp d'esports se queda allí. Bueno, la gespa, perquè la van canviar ara fa 2 o 3 anys, perquè era un desastre, i la gent que va entrar, bueno, pues primer hi havia altres problemes a solucionar, però sí és cert que amb el pas dels anys, 8a temporada ja, doncs s'ha seguit, igual en algunes coses, perquè és cert que l'annex s'ha arranjat, per exemple.
Sí, no.
Els accessos a l'estadi, doncs, s'ha fet xapa i pintura, el túnel de vestidors també, però hi continua havent una sèrie de mancances que, bueno, és el que diem, és municipal, però l'utilitza només un club, que té l'explotació en exclusiva durant 25 anys. Llavors, clar, hi ha cosetes que sí que les van arreglar, però n'hi ha d'altres, o sigui, lo de les cadires és un perill. És un perill, perquè són cadires que fa 25 anys que estan allí amb el clima de Lleida. O sigui, cada vegada que hi ha una pilotada amb una cadira, les cadires exploten.
Salta, clar.
Literalment, exploten. I algun dia explotarà i un dels trossos de plàstic anirà a l'ull d'algú. I aleshores és quan tindrem el problema. Però clar, què hem de fer? Canviar 14.000, 13.000 cadires? Ja, qui ho fa, això?
Ja.
I tornem al bucle que parlava abans el Javi, no? És teu, és meu, però ho utilitzes tu, com ho fem, tal? El club sí que pel seu compte ha anat fent coses. L'Ajuntament, el dia que va venir l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, bueno, va, intentem arreglar una mica els vestidors, però d'aquella manera. I és cert que és una instal·lació, doncs, que s'està quedant obsoleta. O sigui, tenim una gespa de primera divisió, però el que és l'entorn, començant pels serveis, per algo tan bàsic com els serveis...
Clar, segueixen tenint 25 anys.
Pues, clar.
I ja està, i no s'ha fet res. Bueno, escolta, la vessant esportiva. A veure, que, esportivament, Lleida esportiva, explica'm altes, baixes...
De moment portem 10 fitxatges. I avui a les 6 es tanca el mercat, i a hores d'ara, tantes possibilitats ja de que vingui un jugador com que es doni d'alta a Felip, que és un dels tres, que molt el primer dia els hi va ficar la creu. I mira, un ja ha marxat, que és el Noel al Llagostera, i Felipe Dalmau, doncs aquí estan, esperant a veure què passa. A partir d'aquí, bueno, jo crec que la bona notícia és que tenim 3 punts. Perquè realment... No, sí. No,
3 punts que no els mereixia.
Per això et dic, que la bona notícia és que tenim 3 punts, perquè realment veient els 2 partits, hem estat més a prop de tenir ni 0 o 1, que no passa a tenir ni 4 o 6.
Jo vaig veure el primer partit, i un puntet teníem més que suficient.
Però a la Vanessa li comentava fora de micro, i jo després del primer partit, quan vaig arribar a casa, el nen saps què em va dir? Diu, ostres, diu, lo de Pedro, com ho ha utilitzat? Amb àrbitres o què? I és cert, vull dir, van tenir un arbitratge, és cert que després el Lleida, 1-2, perdona, 2 ocasions sí, clares, sí. D'Eder, de Molinero i tal, sí. Però és un partit que guanyes 1-2 i que pots perdre 4-2 tranquil·lament, eh? Per això et dic que la millor notícia és que tenim 3 punts.
I al final no regalen.
Els 2 golejadors de la temporada passada...
Bueno, Juan Toya va marcar amb el Córdoba, Pedro va marcar ahir amb el Nàstic...
En van marxar.
Sí.
S'ha fitxat...
Ha marxat també.
Algun nou...
A Místegui, no algun... va continuar Zocco, no va continuar Santiago, no va continuar Dongu, estem... Noel s'ha dit al Llagostera, estem pendents del Mau i de Felip... No hi ha hagut molts moviments, eh?
Home,
en comparació...
Lo primer que ha de fer...
Portem 10, l'any passat van fer 16 fitxatges.
Però s'ha fitxat algú allò que diguis, mira, aquest sí, l'han agafat, és el bo d'un altre equip, i l'han portat.
Bueno, en teoria sí, mig venia amb l'etiqueta de si millor central del grup 2, i a mi que em perdonin, però...
Sí. Molta alçada, però poc.
Sí, Ruiz és un tio, sí. Doncs, contrastat, i, bueno, amb experiència en la categoria, però tampoc és un primer espasa. O sigui, l'equipàs que teníem l'any passat no el tenim en guany.
Ah, val, aquí vaig.
Vull dir, sí, aquesta era la pregunta, l'equiparro que teníem l'any passat, que passaran els anys i jo crec que s'acabarà estudiant a les universitats a l'INEF, què va passar, com és possible que el Lleida Esportiu l'any passat no fes playoff amb la plantilla que tenia i amb 2 tios que van fer 30 gols.
Les 8 últimes jornades ja saps com van anar.
Sí, però per això et dic.
Va ser tremendo allò, eh?
És tremendo, però que la gent s'oblidi que el xip és diferent. L'any passat teníem una plantilla molt bona.
Mira,
i cara. Enguany, doncs no...
A part d'això, la filosofia del club crec que ha de marcar una línia de joc. O sigui, primer, si hem de jugar d'una manera, hem de jugar d'aquesta manera i hem de buscar els jugadors que tinguin que jugar. Però l'any passat van tindre 2 entrenadors. Enguany comencem amb un, que ja veurem si a mitjana temporada ho tindrem o no. Això va així. Sense marcar línia no sabrem mai a qui juguem.
perquè no se sap mai. Bueno,
recordem que el Molo és un fitxatge arriscat com a entrenador, replicant, bueno, anava a dir, replicant el tema de Guardiola o Solari al Madrid. No, perquè ells van estar a la base, van estar entrenant un any al filial, i en canvi Molo va penjar les botes un dia i l'endemà signava d'entrenador.
Bueno, de fet, va haver de rescindir el seu contracte com a futbolista,
que li quedava un any
per final d'entrenador. A veure, lo de Molo...
O sigui, venir a fer el campus, o sigui, les pràctiques d'entrenador amb un equip que pretén pujar a segona A, doncs què vols que et digui? Si li surt bé, tothom aplaudirem i tothom direm que perfecte.
Jo crec que és un efecte social.
Però i si no, què farem amb aquest pobre xicot? Cremar-lo?
Bueno, jo crec que després de la patacada de l'any passat no hi ha cap entrenador que millori a Molo a nivell social. O sigui, després de la patacada l'any passat, tu necessites un cop d'efecte. O sigui, i tu ja pots portar aquí a Manolo González, pots portar a Pablo Alfaro, pots portar a tios contrastats de la categoria que no generaran la il·lusió que va generar el fitxatge de Molo en un sector de l'afició. Però després és cert, doncs, que és un debutant. I, evidentment, un tio que fa 20 anys que juga a futbol i al més alt nivell, doncs, home, de futbol en sap un porró.
Això, sí, correcte.
Sempre he pensat que per un entrenador el fet d'haver estat esportista abans és un valor afegit. Ara bé, aquests coneixements després els has de saber transmetre, no? Una de les coses que la gent deia, no, tenim a Molo, tindrem garra, empenta, un equip amb caràcter. Hòstia, i 0-2, i allí no crida ni Déu.
I el caràcter no hi era.
De fet, Molo, quan rep el segon, crida a Xemi i li fa, Xemi, i aixeca els braços, tal. Llavors el Xemi se gira i fa, venga, va, tio, va. Clar. Bueno, veurem, és una aposta arriscada.
Podria fer d'entrenador-jugador.
No, però és que jo lo del Molo ho vaig entendre també com una crida social, però que el Molo té aquesta garra, que té aquest caràcter, no vol dir que els seus jugadors el tinguin. O sigui, això, a vegades, i menys en un mes, vull dir, és que és impossible, vull dir, que tu traspassis. Una cosa és que el Molo hagués tingut jugadors que havien jugat amb ell, no? Que he llegit entrevistes de gent és que Molo per mi ha sigut un gran company, que tal i que qual, en què tu ja l'has viscut amb ell al vestidor, però aquests nois que estan ara no l'han vist mai al Molo, vull dir, no saben ni qui clar. És. Llavors, a l'afició li crea esperança, perfecte, però als jugadors crec que encara li han de donar una mica més de temps.
Home, a més, després de guanyar el primer partit, que era difícil, guanyar el València-Mestalla era un partit complicat.
Això és el que penso.
Una, dos...
Jo filial les quatre primeres jornades.
Clar, però vull dir, la gent s'esperava un equip ahir, suposo, de sortir i dir, bueno, escolta, anem a posar els fonaments de la temporada i tal.
També s'ha de contextualitzar, i la famosa porteria zero, és un mantra...
Sí, però el Lleida Esportiu rep dos gols en 13 minuts, a partir d'aquí...
És a lo que vaig. La famosa porteria zero, que és el concepte sine qua non, pots aspirar res... al futbol en general i a la segona en particular, clar, és que estem jugant amb una defensa que en condicions normals només n'hi ha un de titular. Perquè jo ho sento molt, però Soriano, lateral esquerre, dubto que jugui molt, ahir ja torna Oriol a la segona part, Adri León és mig centre, i de fet a la segona part de mig centre doncs, va lluir més que els dos partits com ha jugat de central, però perquè està fora de posició, i Mateixi mig, doncs jo ho sento molt, però si sí, ve aquí amb l'aureola de millor central del grup la passada temporada, però en condicions normals jo entenc que la defensa titular del Lleida, aún més vista, ha de ser Ruiz, Luso, Trilles, Oriol. Ah, d'aquests tres no hi són. I Potac és un tio que també ha de ser titular al mig del camp, que és el del múscul al mig del camp, que és Adri León, reconvertint-lo en la central. Aleshores, bueno, també és cert que Molo ha tingut problemes per fer aquestes primeres convocatòries, amb lesions de jugadors i amb la sanció arrossegada de Trilles de la passada temporada.
I alguna lesió de llarga durada o no?
No, però Oriol, per exemple, gairebé no ha fet pretemporada. Adri León pràcticament no ha fet pretemporada. Cano no ha fet pretemporada. Alfa no ha fet pretemporada.
Però crec que més enllà del 0-2 el problema és que en 73 minuts...
No fa res.
No van fer res. Jo crec que no és el problema no és perdre 0-2.
No.
El problema és que en 73 minuts... no, al minut 17...
Minut 13.
Minut 13. 77 minuts...
80, perquè al final entre fegit i tot...
Doncs no va ser capaç, no?, ni d'inquietar una mica.
El tema és que si te ve l'anuncia...
No havia ni la sensació, no?
No, però el tema és que si te ve l'anuncia i te fot un bany, bueno, doncs acotxes el cap, felicites i dius, molt bé. Si te ve l'anuncia, te marque i converteix el partit en un atac a gol, com contra el Peralada fa dos anys, que hi vas, i el porter les treuen les mans...
I no
amb el cul, cap venal i dir, chicos, vamos.
Correcte.
Però clar, és que ahir ni una cosa ni l'altra. Ahir, cantada amb un refús de Benjamí al primer gol, de 6 i mig.
I tant.
Després xuten, reboten Joanet. Per cert, capítol a part, després si vos parlem de Joanet. I gol, que Pau Torres també, bueno, està tapant, no la veu. I a la segona, un gol, és una manca d'enteniment entre els dos centrals, que teòricament no seran els titulars, i el segon, minut 13, vale, sí, perfecte. Una putada com un piano, ho va dir Molo.
Sí.
Però, hòstia, tens 80 minuts.
Ah, empieza el partido.
I els que vam estar al camp d'esports, jo almenys no vaig tenir en cap moment cap la sensació de que el partit l'aixecaríem. Jo amb un grup de WhatsApp de conya els deia, tranquils, que això acaba 4-3 o 0-4. Perquè pensava que passarien coses. Perquè amb 0-2 a casa, al minut 13, han de passar coses. I no va passar res.
No, és res,
no? No va passar res.
Per això dic, hem començat igual que l'any passat.
És que ara anava a dir, que em sembla que com el dia de la marmota, eh? O sigui, estem al setembre i jo us escolto, i jo no hi vaig anar al camp, però us escolto, llegeixo la mañana i dic, caram, estem al mes de maig. Estem al mes de maig.
Bueno, és un dels motius de preocupació, sí.
I clar, l'any passat ens vam començar a preocupar a l'abril. Mm. Bueno, ens vam començar a preocupar al febrer.
Bueno, però l'any passat vam començar però molt bé.
Sí, sí, per
bueno,
això.
A Lleida passa bueno això. Quan comences sí molt bé és un excés de venga, play-off, bla, bla, bla. I ara quan no comences tan bé i ara és bueno, una mica negatiu. Bueno, jo crec que s'ha de donar temps al temps també.
Jo crec que, com te dic, s'ha de contextualitzar. No em serveix de que no, és que és la jornada 2 i què passa, que la Nucía és la jornada 30?
Sí, clar.
No, clar, però la Nucía també és la jornada 2 i venen de tercera divisió.
I venen de tercera.
Que tenen un entrenador que, per cert, no sé qui fot Ferrando allí.
Sí.
Ferrando va estar primera a l'Atlético de Madrid, eh?
Sí, sí, sí.
I a l'Albacete. Sí. Va ser que, mira, quan surts de la roda sí, sí, i acabes petegant amb un segon B, doncs 20 anys després.
Dissabte vinent, per cert, a
al Camp de l'Olot.
Olot, dissabte.
Sí.
Complicat.
Doncs vinga, una altra vegada, se'n tornem-hi. A veure si comencem a recuperar efectius, com es tanca el mercat i bueno, equip en fase de construcció, però com tots.
Com tots,
evidentment. Sí, la Nucía porta 6 punts. Ha guanyat a Cornellà i ha guanyat al Lleida. I el Ferrando deia, no, no, nos faltan 44. No, no, allà i a Lleida no són de nostra liga. I ho tenen claríssim. Però bueno, aquests 6 puntets,
ui, tant,
al mes d'abril, hòstia, si se'n recordaran.
Sí, sí, tant.
Que són els punts que tu, com a Lleida, si vols tenir aspiracions...
Recordaràs que els has perdut.
Recordes
sí, sí,
que
sí,
no,
són aquells.
Que no els tindràs.
Són aquells.
Bueno, veurem, una mica de paciència. La bona notícia és Joanet.
Sí.
Que per mi és Joanot.
Sí.
Si el Joanet és la bona notícia, igual que Alfa va ser l'any passat?
Lo que passa que...
millor, jo et diria que millor.
Jo crec que a nivell de club és una molt bona notícia que un xaval de la Pedrera
surt
i compleixi, però a nivell d'equip és una pèssima notícia. Això és com el Barça, diuen, el millor, Arturo Vidal, miau.
Merda.
Quan el Lleida el millor és un xaval de 20 anys recent fets.
Mal.
Miau. O sigui, com a club, fantàstic, eh? La lleva de Gardeny, a part Sevi també la convocatòria, Víctor la convocatòria, Eneco també va jugar bé l'altre dia, és fantàstic, vale? Però a nivell d'equip...
Si el millor és un nen de 20 anys...
Clar, és, bueno, perquè, és perquè els altres...
Bueno, el Barça li ha passat, eh? Ansu Fati també, vull dir que a veure...
Sí, perquè té 16. O sigui, imagina't tu, si després de tantes estrelles t'ha d'aixecar el partit d'un xaval de 16 anys,
eh? Que és una mala notícia.
Sí, sí, mala notícia, sí, sí, mala.
És que et salvi el cul Ansu Fati al Sàlar. Sí, sí, sí. Bueno, el Reino de Navarra. No, Sàlar, no es torna a dir, no?
Sí,
bueno,
sí.
A Pamplona, vaja. Sí. Que és una mala notícia. Doncs pues és el mateix.
Sí, sí.
Vale, però que...
puntualment va molt bé amb un partit, que et funcionin. Exacte. I està bé que haurien d'anar entrant a la roda, però no, no se'ls ha de posar la càrrega. Perquè se'n li pot passar pues, com a Vinícius al Madrid, per exemple, o a Bojan al Barça.
Però el que tingui jugadors com això, quan caix és un toc a baix.
Sí, exacte, el que jo, Joanet,
bueno, també.
La pinta és tremenda. Ha de guanyar en físic, evidentment.
Sí, sí.
Però la pinta és tremenda, vull dir, amb aquests dos partits ha tingut 3 o 4 detallets de dir, hòstia, aquest paio sap jugar a futbol.
Em fa gràcia el nom, eh?
Joanet.
Sí.
Sí.
Bueno, hi va haver un partit, m'explicaven, no sé si era el juvenil o el filial, fa un parell d'anys, que per la grada deien, impugnarem el partit, impugnarem el partit. Com, pues, sí, clar, que teniu un negre i a l'acte no n'hi ha cap. Diu, no, no, és Joanet. És Joanet.
En fi. Escolta, bueno, avui ens queda res, 2 minuts. Com que encara no han començat, seguirem parlant de hoquei, de bàsquet, les properes setmanes, de vòlei. Vanessa, comenceu. A l'octubre, la primera, no?
Sí, comencem el 5 d'octubre,
però s'està movent coses, ja.
A finals de setembre juguem la Lliga Catalana, que som els vigents campions, i, bueno, lluitarem per...
Vosaltres també heu tingut tantes altes i baixes?
Moltes baixes i moltes altes, sí.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Però això és un mal de cap, eh, tants canvis.
Molts canvis.
Si al final enguanyes el món al revés.
Sí.
O sigui, revolució, Albalàfia, que no és normal, el Llista, que no és normal, i, en canvi, el Barri Nord mantenen el 80% de l'equip.
Sí, és que sí, que és curiós, que no...
I dels fitxatges, dos... Martí i Sants i han jugat a Lleida.
Exacte.
Ah, però tens Sierra, sí, tens La Fuente, tens Chapela, tens Envalle, tens Estust, tens el Shaquille, tens Feliu, i després tens a Sants i Martí, que han jugat, i els altres dos americans. És curiós. I després el Pardinyes, que bueno, de moment, ahí va jugar
la pretemporada, no?
Fa bona pinta, sí.
Evidentment seguirem al Pardinyes, a la EM femení,
i
d'altres, que segur que me'ls deixo, i atletes, perquè la veritat és que l'esport lleidatà està tornant a tenir gent que ho fa molt bé a les seves respectives demarcacions. No, no parlo de col·lectiu, parlo d'individual també.
Sí, hem tingut un estiu amb el Bernat Herta, amb la Paula Juste, els marques ja ho donen per entès.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Estan tan mal acostumats que han guanyat. Ah, bueno, ja, clar, normal.
El Marc,
que
facis, si no? El Marc Xavi ho té molt bé, eh? Tot i que va que això de no guanyar l'altre dia...
Ui, però això li va fer mal, eh?
O sigui, el dia que li va malament fa segon. És que, clar...
Ell ho té molt assumit.
I l'Àlex del Bec molt bé aquest any, a veure què tal.
Si fos haver sigut al començament, et diria que no, però ara ho té molt assumit.
Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Square, avui hem donat el tret de sortir amb aquesta nova temporada. Com sempre, un plaer que ens acompanyeu cada dilluns a 2:15. Gràcies, bona setmana.
Salut. Gràcies. Adeu.
I nosaltres arribarem a les senyals horaris que ens indicaran que són les 2:00 p.m. Com sempre, un plaer. Segueixes a la sintonia de la cadena COPE per estar ben informat. I tornem demà. Sí, demà tornem. 12:20. Fins llavors, salut.